Hola, sóc en Josep Moran i estàs escoltant WP Podcast, el resum de notícies de la comunitat WordPress. En aquest programa trobaràs la informació del 13 al 19 d'abril del 2026. Tot va començar a la WordCamp Asia de Mumbai. Durant el torn de preguntes del tancament, un assistent va demanar al panell quina era la manera que una empresa podia contribuir al projecte. Dos dels comitès més actius del nucli, en Peter Wilson i en Sergei Biryukov, van donar la mateixa resposta: patrocinar contribuïdors a temps complet. Matt Malenbeck, que seguia l'esdeveniment a distància, va discrepar públicament i en temps real a través de l'equip de comunicació d'Automatic. El que va venir després ha estat una setmana de debat intens dins de la comunitat. El primer fil va arrencar a Meikore, on Matt va publicar una reflexió a partir d'una foto d'una acreditació de l'esdeveniment que va veure circular per les xarxes. A les fotos apareixia en lletres grans l'etiqueta Self-Employed. I això el va portar a preguntar-se en quin moment el projecte havia començat a posar el nom de l'empresa per sobre de qualsevol dada personal del contribuïdor. La seva proposta concreta és que les acreditacions mostrin el nom d'usuari a WordPress.org, el lloc d'origen i el web, no pas l'ocupador. Al canal de Core Comitès de Slack, la crítica encara es va tornar més extensa i el detonant va ser un tiquet de track relacionat amb la pantalla de connectors de WordPress 7.0, creat per un empleat de l'empresa Automatic després d'una conversa privada amb un altre company, fusionat durant la fase de release candidate sense discussió pública. Quan en Matt Malenbeck el va revisar al tornar de la WordCamp, el va descriure com un microcosmos de tots els problemes que arrossega el projecte. El seu diagnòstic va ser molt clar i directe: WordPress no està sent superat per la competència, sinó que s'està fent mal a si mateix. 19 anys de creixement sostingut davant de crítics que prediuen constantment el seu fracàs, i ara, segons ell, el projecte fa anys que desfà tot el que va fer exitós. Va apuntar a l'excés de procés com a causa principal i va assenyalar que les normes de participació, la discussió pública, el consens ampli i l'accessibilitat global als horaris de reunions són raonables per separat, però en conjunt han creat una cultura on és funcionalment impossible resoldre assumptes menors sense setmanes de fils de Slack i decenes de participants. L'acumulació de més de 8.000 tíquets oberts a track, que el projecte havia optat per amagar darrere d'una consulta personalitzada en lloc d'abordar-los, li sembla un exemple perfecte d'aquesta dinàmica. També va estar crític amb l'estat de WordPress.org i va assenyalar diversos problemes concrets: pàgines amb capçaleres enormes i contingut escàs, una pàgina About que no reflecteix el canvi de MySQL a MariaDB, una navegació inconsistent entre seccions, o la pantalla de connectors Dear que ell mateix havia impulsat per a WordPress 7.0 i que ha arribat tard i que mostra pantalles d'error. Va comparar el temps invertit amb el ritme al qual Clouser havia construït el seu propi CMS, Mdash, en 2 mesos. Al canal Fight for the Future de Slack, també Matt Malenbeck ha estat igual de directe amb el programa que ell mateix va llançar el 2014 perquè les empreses dediquessin el 5% de la seva capacitat a contribuir al projecte. El problema no és el concepte, sinó l'execució. El programa va ser dissenyat per incentivar compromisos que mai es verifiquen i que no tenen en compte si l'activitat resultant està alineada amb els objectius del projecte. Les dades que genera són, en paraules seves, pitjors que inútils, tal com hem estructurat el programa. I va identificar 4 problemes molt concrets. El primer: la presència corporativa ha eclipsat voluntaris, estudiants i contribuïdors que treballen en el seu temps lliure. En segon lloc, els compromisos es tracten com un fi en si mateixos i no com un primer pas. En tercer, no hi ha cap seguiment de l'activitat real després de fer un pledge. I, en últim lloc, els equips de Make han perdut de vista el seu propòsit a favor d'objectius intermedis i dinàmiques de procés. Les respostes dins del projecte van ser variades. Anne McCarthy, de l'empresa Automatic, va reconèixer que el pèndol havia oscil·lat massa cap al reconeixement corporatiu i va obrir una proposta per dissenyar una plantilla d'acreditació estàndard per a totes les WordCamp. També es va sumar a la idea de recuperar la figura dels Leads Developers, que considera que la seva desaparició ha deixat buit de responsabilitat els que es manifesten a cada cicle de llançament. Amber Hitz va assenyalar que mesurar hores brutes afavoreix estructuralment les grans empreses i va proposar mesurar la proporció d'hores disponibles dedicades al projecte. Així, un individu que contribueix la meitat del seu temps està donant proporcionalment molt més que una empresa amb centenars d'hores que només representen el 5% de la seva capacitat total. Courtney Robertson va plantejar una pregunta que ronda pel cap a bona part de la comunitat WordPress. Qui és el propietari real de la infraestructura del projecte? WordPress.org pertany personalment a Matt Malenbeck? I és que Robertson va demanar que ho digués clarament i per escrit perquè els contribuïdors entenguin que col·laborar en aquesta infraestructura és contribuir al projecte i no pas enriquir una persona privada. Malenbeck va tancar les seves intervencions de dimarts amb una reflexió sobre Josh Duvall, cofundador de Yoast, amb qui manté un conflicte públic des de l'any 2024 i a qui es va prohibir l'accés a WordPress.org, després de que Josh Duvall demanés públicament el final del seu lideratge. Va escriure que hauria volgut donar més suport als seus intents d'impulsar canvis al projecte quan en va tenir l'oportunitat. Duvall, que seguia la conversa a l'Slack de la comunitat post-status, va respondre amb un emoji d'arronsar les espatlles. I passem de les crítiques a les eines, perquè arriba el CoreDev Environment Toolkit. Un dels problemes més recurrents als contributors d'ells de les WordCamp és que els assistents passen tota la sessió intentant configurar el seu entorn local i mai arriben a contribuir. Per resoldre-ho, s'ha publicat el WordPress Core Dev Environment Toolkit, una aplicació d'escriptori disponible per a macOS, Windows i Linux que munta un entorn complet de desenvolupament de WordPress Core sense cap prerequisit. El procés es redueix a instal·lar l'app, triar un directori, fer clic i tenir llest un repositori clonat de WordPress Develop amb un servidor de desenvolupament en marxa i la capacitat de fer canvis i generar un pedaç llest per adjuntar el track. L'eina està especialment pensada per al context del contributor Day, on l'objectiu és que algú pugui passar d'assistent al seu primer pedaç en una sola tarda. Els organitzadors poden compartir l'enllaç de descàrrega amb els participants abans de l'esdeveniment perquè ho instal·lin a casa amb bona connexió, ja que les descàrregues són una mica passades als contributors. Per altra banda, l'equip de Meta obre la porta a l'automatització, en línia amb el que hem dit anteriorment sobre l'excés de processos manuals. En Matt Malenbeck va publicar a Meta una convocatòria oberta perquè qualsevol contribuïdor proposi processos de WordPress.org que es puguin automatitzar. Les respostes de la comunitat dibuixen bé on són els colls d'ampolla més evidents. La revisió de plugins és la més esmentada, amb més de 500 enviaments setmanals i temps d'espera que superen les dues setmanes a la primera revisió, hi ha qui proposa que la IA faci el primer pas i els revisors humans es centrin en casos límits, apel·lacions i informes de seguretat. Altres propostes cobreixen àmbits diversos. L'aprovació d'esdeveniments de la comunitat, on el procés també es pot allargar setmanes, una primera resposta automàtica als fòrums de suport, el triatge de tiquets de track, que inclou detectar duplicats, demanar informació que falta i arxivar tiquets inactius, la generació automàtica de resums setmanals dels equips a partir dels registres de Slack i GitHub, o la revisió automatitzada completa de temes per al directori sense intervenció humana. La resposta de Matt va ser molt clara: prepareu-vos perquè tindrem molts guapos corrent per tot arreu. L'equip de comunitat tanca els patrocinadors globals per al 2026, i és que l'equip de comunitat ha anunciat els patrocinadors globals del programa d'esdeveniments per a períodes que va del segon trimestre del 2026 fins al segon trimestre de l'any 2027. I en són tres. Automatic, amb les seves marques Jetpack i WordPress.com, i Hostinger com a Global Leaders i Voo com a Regional Powerhouse. El seu suport cobreix els costos operatius que fan possibles les WordCamp, les Meetups, al llarg de l'any, llogar els espais, el càtering, equips audiovisuals i les llicències per a més de 685 grups actius arreu del món i les assegurances dels esdeveniments. Els organitzadors d'esdeveniments del 2026 han d'incloure els logos d'aquests socis als seus webs i poden contactar amb cada empresa per confirmar quina marca concreta els representa al seu esdeveniment. I recordeu que aquest podcast es distribueix amb llicència Creative Commons com una versió derivada de WP Podcast en espanyol. Teniu tots els enllaços per ampliar la informació i el podcast en altres idiomes a wppodcast.cat. Una abraçada i fins al pròxim programa.